Són les 4 de la tarda, és temps ja pràcticament de començar l'hora informativa, com sempre, però abans, també un habitual és fer el repàs del menú amb el Joan Torres. Joan, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què tenim avui?
Doncs avui tornarem a parlar del cas Rubiales, a qui la FIFA ha obert un expedient disciplinari pel seu comportament al Mundial de Futbol Femení. Repassarem tota l'actualitat esportiva. Estarem molt pendents de la baixada de temperatures que ens espera a partir de demà. Però avui, sobretot, ens centrarem en analitzar què pot passar ara a Rússia després que hi morís el líder del grup paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin. L'avió on anava va caure. Alguns països europeus ja apunten sense embuts a la mà negra de Vladimir Putin. Un Putin de qui, per cert, a les últimes hores ha corregut un vídeo d'ara fa 5 anys on deia que era capaç de perdonar menys per traïció. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que el amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa. Doncs després analitzarem aquesta... Bé, no sabem si... No està confirmat, evidentment, que hagi estat Vladimir Putin, però analitzarem àmpliament l'abast d'aquesta mort de Prigozhin i si això pot fer moure coses tant dins de Rússia com a fora, a partir d'ara.
De fet, començarem per aquí. La segona hora parlant del que pot suposar aquesta mort de Prigozhin i, lògicament, què se'n diu d'aquesta mort de Prigozhin, no només en la comunitat internacional, sinó també des de Rússia mateix, des del Kremlin, que, per cert, encara estem esperant que hi hagi alguna resposta en ferm sobre aquest accident que va haver-hi ahir a última hora del dia. Dos minuts passant de les 4, una petita pausa i ens hi posem.
Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Solo quieres que el amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que el amor te mueras.
RAC 1. A tothom li costa creure que un elefant càpiga en uns 600. Però ara que IKEA obre una botiga XS amb inspiració XL a les Glòries, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? T'esperem a partir del 31 d'agost a les Glòries. Més a IKEA.es/Catalunya.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Vols un estiu de solet, relax i platgeta de xil? O un estiu de suor, pedalades i molta emoció? Dóna suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Sigueu on sigueu.
És estiu, eh?
Feu estiu.
Ràdio a la barqueta.
Amb RAC 1.
Cada dia hauria...
Tots som un.
Passen 5 minuts de les 4 de la tarda i el que dèiem, comencem ja a repassar què ens porta aquest dijous 24 d'agost i comencem posant la mirada a Rússia. A Occident dona per fet que Vladimir Putin és al darrere de la mort, ahir, del líder del grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. El cap dels mercenaris que ara fa 2 mesos va desafiar Vladimir Putin dirigint-se cap a Moscou amb les seves tropes va morir en un accident d'avió després que l'aparell s'estavellés enmig de circumstàncies estranyes.
Pensa un moment abans de seguir.
Què diu?
Pensa un moment abans de seguir.
No estarem així, eh? Vull dir, li insisteixo que no cal amenaçar ningú i que seguirem amb la notícia explicant el que ha succeït. Segons els serveis d'intel·ligència d'alguns països europeus, va ser l'exèrcit rus qui va abatre l'aeronau. A més de Prigozhin, també van morir 9 passatgers més, entre els quals... hi havia també el número 2 de Wagner.
Sí, l'entorn del grup paramilitar Wagner està convençut que darrere de l'accident d'ahir hi ha la mà negra de Vladimir Putin i del ministre de Defensa rus, Sergei Shoigu. De fet, segons els mitjans de Bielorússia, les tropes del grup armat que es van exiliar al país, a Bielorússia, estarien intentant marxar-ne després d'assabentar-se de la mort de Prigozhin. En canvi, en alguns canals de Telegram, de la banda de mercenaris, alguns oficials han avisat que Putin pagarà pel que ha dit, pel que ha fet, i diuen que assaltaran el Kremlin, literalment. Ucraïna també està convençuda que el Kremlin és qui ha assassinat Prigozhin. El govern de Zelensky diu que només la propaganda russa pot sostenir que es tractés d'un accident fortuït. Des d'Occident, el president dels Estats Units, Joe Biden, també ha declarat que no està sorprès per la mort de Prigozhin.
No sé exactament què ha passat, però no em sorprèn. La majoria de coses que passen a Rússia tenen Putin darrere. Però encara no en sé prou. Estarem treballant durant les properes hores.
A més, segons la BBC, atenció, el Ministeri de Defensa del Regne Unit situa el Kremlin darrere la caiguda de l'avió. Alguns experts consideren que tot plegat podria ser només un primer pas perquè Moscou recuperi el control del grup paramilitar, que té més de 20.000 soldats. Ho ha dit al Món a RAC1 aquest matí l'especialista en afers postsoviètics i fundador de Catalunya Global, Abel Riu. Creu que tot plegat és un toc de tensió de Putin als seus opositors.
És una certa mostra d'una recuperació de part del control, o si més no, envia un missatge a navegants, un avís per navegants, en el sentit d'això és el que pot passar si algú altre s'atreveix a desafiar d'aquesta forma tan oberta i tan descarada l'estructura central del poder.
Riu creu que serà difícil treure l'entrellat total de l'accident d'ahir. Avui Putin ha reaparegut per videoconferència en el marc d'una cimera de països exportadors de petroli. Tot i això, no ha fet cap menció a la mort de Prigozhin. Sí que ho ha aprofitat per tornar a criticar Occident, a qui culpa de la guerra d'Ucraïna. La mort de Prigozhin arriba 2 mesos després que ell i les tropes de Wagner intentessin un cop d'estat a Rússia que va acabar, recordem, en un no-res i que, teòricament, va acabar-se amb una aparent treva entre els mercenaris i el Kremlin. De fet, Putin va comprometre's a perdonar-los si aturaven les hostilitats. Qui s'ha agafat la notícia amb humor són molts ucraïnesos que a les xarxes socials han publicat missatges com que vagi bé per l'infern, dirigint-se a Prigozhin. La caiguda de l'avió on viatjava el líder de Wagner va tenir lloc ahir a la tarda a la regió russa de Tver, a uns 300 quilòmetres de Moscou.
Doncs la sospita que Putin és darrere la mort de Prigozhin s'ha escampat per l'opinió pública de tot el món. De fet, per la xarxa s'ha fet viral un fragment d'un documental d'ara fa 5 anys on un periodista entrevistava el president rus i crida molt l'atenció pel qual el president rus acaba dient al final.
Vostè és capaç de perdonar?
Да.
Sí.
No, не все.
Però no tot.
Что невозможно?
Què és impossible de perdonar? La traïció.
Предательство.
Quina por. Doncs per parlar d'aquesta sospitosa mort del líder del grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, tenim el versió a Marc Gafarot, politòleg i expert en relacions internacionals. Marc, bona tarda.
Bona tarda, Xavier.
Ara repassàvem una mica què se'n diu, no tant a Rússia, després hi anirem, si de cas, sinó el que es diu, per exemple, les informacions que ens arriben des de la Gran Bretanya, com aquesta de la BBC, que diu que la intel·ligència del Regne Unit ja dona per fet que el Kremlin és al darrere de la mort de Prigozhin. A tu et sembla, o vas per el mateix camí, vas encaminat cap aquí, també?
Bé, evidentment no tinc els recursos que té l'MI6, el famós servei d'espionatge d'intel·ligència britànic, però bé, si comparem, per exemple, amb aquestes dades, ara fa un any, l'assassinat de Daria Dugina, que em sembla que també en vam parlar en el versió RAC1 d'ara fa un any...
De la mà dreta de Putin.
La filla, jo.
La filla, perdó, exacte.
La filla, sí, 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 la filla de la mà dreta, diríem, intel·lectual de Putin, sí. Un dels serveis, diguem, geopolítics, geoestratègics de Putin i tantes altres coses. Doncs, en aquest cas particular, bé, sempre hi ha una certa rumorologia, però pràcticament ningú va apuntar la possibilitat que fos un episodi novament de falsa bandera, és a dir, que el Kremlin es carregués davant de possibles sospites una persona molt propera a l'entorn del Kremlin i en particular la figura de Vladimir Putin. En el cas de Prigozhin, coneguent els antecedents, el que va passar fa un parell de mesos, que sincerament, personalment, encara no n'he tret l'aigua clara, doncs ningú dubta que el Kremlin o aparells a l'entorn del Kremlin, com pot ser el Servei Secret, l'antiga KGB, FSB, o el GRU, que és el Servei Secret Militar, o directament el Ministeri de Defensa, estiguin al darrere d'aquest atac contra l'avió en el qual viatjava el líder del grup Wagner i alguns dels seus, diríem, sequassos.
De fet, des del Kremlin no hi ha una afirmació ni cap al sí ni cap al no, encara.
Això és molt típic del Kremlin, perquè també ha passat en d'altres ocasions, perquè ara que esmentaves el cas dels britànics, ells en el seu propi territori han viscut molts d'aquests episodis d'assassinats contra activistes dels drets humans, contra periodistes que s'havien exiliat a Gran Bretanya, contra empresaris com, per exemple, Berezovsky, o antics espies. D'aquí la qüestió de la traïció, que per Putin és un element cabdal, fonamental, com, si us en recordeu, Litvinenko, que va ser emmetzinat a instàncies més que probablement, o gairebé amb tota probabilitat, per ordres o instàncies de Putin. Amb la qual cosa, bé, el Kremlin opta per aquella política de no dir res. És una mesura, com bé ha explicat abans l'expert que heu contactat aquest matí en el món a RAC1, és una mesura bàsicament per una possible dissidència amb la qual cosa doncs, intenten generar una por social que imagino que avui existeix més que en els darrers temps a Rússia, i també denota, entenc, que pot començar a albirar-se una certa lluita de poder entre diferents faccions que avui són properes o són aliades de Vladimir Putin, però qui sap demà quins canvis de bàndols o quins canvis d'orientacions o estratègics es poden produir a Rússia. Uh-huh. A Rússia el fenomen de l'assassinat, diríem, polític, és més vell que l'assassinat de Bel en mans de Caïn. No ens hem pas d'enganyar.
Sí,
era
sí.
Típic a l'època imperial, només cal recordar Caterina la Gran, que va matar el seu propi marit, que era el rei de Rússia, o era el tsar de Rússia, i ella era, permeteu-me l'expressió, una nouvinguda aristòcrata, però nouvinguda i d'origen alemany, o d'origen prussià, millor dit. A l'època, i evidentment s'han produït altres episodis com aquest en tot el període imperial, fins i tot posterior a aquests esdeveniments, evidentment en l'època comunista podríem estar doncs, fins l'estiu de l'any que ve, que es tornés a reanudar el vostre programa enumerant o esmentant assassinats polítics, i no només per Stalin, sinó anteriors a Stalin, amb Lenin al capdavant, o amb Trotsky i amb altres protagonistes, i evidentment amb Vladimir Putin, que és un home de la intel·ligència soviètica / russa, doncs ha estat un gran continuador, de totes aquestes pràctiques perverses i nocives que realment estan empastifant un país que amb la riquesa natural que té i amb la riquesa cultural que també té i històrica podria ser un país totalment diferent.
Amb aquests antecedents, Prigozhin ja sabia una miqueta el que li passaria, no? Entenc, perquè tot i que s'havia segellat aquest pacte de no agressió, no sé si se'l va acabar de creure molt.
Jo, sincerament, crec que, igual que la vanitat humana no té límits. L'estupidesa humana, com bé explicava en el seu moment Einstein, doncs tampoc té límits. Si aquest senyor, coneguent com coneixia la figura de Vladimir Putin, era el seu cuiner, el seu especialista en catering, es veuen imatges servint-lo amb ell, amb Obama, fins i tot a la reina Sofia i tants altres dignataris internacionals. O sigui, si aquest senyor, que no era precisament la mare Teresa de Calcuta, no ens enganyem, no sabia les pràctiques a les quals Putin està disposat o no està disposat a renunciar, és que realment la megalomania i la vanitat en aquesta gent, en aquests cercles de poder, els torna realment no simples. Simplets, que seria l'estadi superior de la ximpleria, perquè els fets ens hem de remetre. I Putin és una persona que potser és molt lleial amb els seus amics. No ho sé, o no ho discuteixo, no tinc elements ni per dir que sí ni per dir que no. Ara bé, si Putin s'ha caracteritzat per alguna cosa, és perquè és la persona més pèrfida i més venjativa envers els seus enemics i aquells que considera traïdors. I això no són paraules meves, sinó són paraules d'avui mateix o d'ahir del director de la CIA, que entenc que, com els britànics, certa informació confidencial ha de tenir d'aquest personatge.
Sobre el que pot passar a partir d'ara, és a dir, el que pot provocar aquesta mort de Prigozhin, no oblidem, mort de Prigozhin i també del número 2 del grup Wagner. Abans hi passaves per sobre, deixa'm entrar una mica en aquestes possibles conseqüències, tant a nivell de Rússia, és a dir, a nivell del Kremlin, però també pel que fa al grup Wagner, és a dir, quina pot ser la reacció del grup Wagner després de la mort del número 1 i el número 2 del grup?
Bé, sempre entrem en el terreny fangós de la rumorologia.
De l'especulació, sí, sí.
De l'especulació, evidentment, sí. A mi em dona la sensació que el grup Wagner està bastant més desmantellat del que alguns opinadors o alguns experts estan fent opinant o donant la seva opinió. Em dona aquesta sensació. Uh-huh. És un grup d'unes 25.000 persones, un grup molt heterogeni, perquè sabem també que han reclutat en els darrers temps, sobretot arran del conflicte a Ucraïna, doncs molts antics presidiaris, amb la qual cosa la seva lleialtat, doncs una cosa pot ser els antics o els veterans d'aquest grup, que poden estar molt vinculats, evidentment, a la figura de Prigozhin i als ideals, diríem, fundacionals del grup Wagner i a l'estatus quo que ells han aconseguit formant part d'aquest grup. I, de l'altra, una part important d'aquesta nova fornada de membres d'aquest grup que han tingut, diríem, altres incentius, no només l'econòmic, sinó el de sortir de la presó i tenir una vida, doncs, entre cometes, arriscada, però, sens dubte, millor. M'agradaria saber fins a quin punt aquesta gent, una part important de tot aquest grup, tenen, doncs, uns valors, unes idees, uns ideals que els puguin realment motivar a fer un aixecament i com una espècie d'assalt al Palau d'Hivern, com alguns mitjans o algunes xarxes socials o des d'alguna xarxa social s'està apuntant.
En qualsevol cas, en cas de confirmar-se, i ho poso evidentment en entredit, encara no està confirmat, en cas de confirmar-se que evidentment al darrere de la mort de Prigozhin hi ha Rússia, cosa que ja apunten diversos països, sobretot des de la Gran Bretanya. En cas de confirmar-se que hi ha darrere Rússia, això té alguna afectació per la guerra que ara mateix mantenen Rússia i Ucraïna?
Home, és un missatge que no és precisament bonic ni motivador per als soldats russos que es troben en el front, ni per la població en general, perquè si hem de creure que hi ha totes aquestes mostres espontànies de dolor, de dol en relació, doncs, a la mort de Prigozhin, això, doncs, d'alguna manera palesa que la societat russa fins i tot aquella que pugui ser més crèdula amb el discurs del Kremlin beligerant envers Ucraïna i envers el món occidental, doncs comencen a haver-hi doncs, algunes fractures i algunes friccions. A mi em dona la sensació que Putin el que ha fet i està fent des de fa temps, especialment arran del moment que ens adonem tots que la invasió, la guerra ucraïna no serà precisament un passeig militar, em dona la sensació que Putin està fent una continuada fugida cap endavant. I aquesta no deixa de ser una fugida cap endavant. Probablement innecessària, perquè potser vaig molt equivocat, però a mi no em fa l'efecte, no em dona la sensació que el grup Wagner i Prigozhin en particular, movent-se com es movia per Rússia o per Belarús, que no deixa de ser un estat satèl·lit del Kremlin, doncs no em dona la sensació que estigués preparant un aixecament en massa de la població en contra de Putin i els seus seguidors. Més aviat tot el contrari, em sembla que havia quedat bastant doncs, limitat la seva influència i la seva participació, evidentment, a la guerra, però fins i tot en altres fronts internacionals. Amb la qual cosa, jo crec que de moment, d'entrada, sembla que és una presa de possessió per part de Putin que referma el seu poder i la seva autoritat. El que passa és que estem entrant en un terreny de molts d'equilibrismes, de molts de Dragon Khans de forma continuada, que pot tenir una influència negativa en el desenvolupament de la guerra i en una economia cada cop doncs, més decreixent i amb més problemes, i tal vegada pot començar a fer que hi hagi gent dins de Rússia, estic parlant de seguidors de Putin, o fins i tot persones de l'entorn més proper de Putin, que se n'adonin que alguna cosa cal canviar. I si aquest immobilisme de Putin es perpetua, com dèiem fa un any enrere, i és veritat que ja ha passat un any, potser algun dia ens despertem al matí i el senyor Putin ha tingut un constipat molt gros o ha patit un tropell i el senyor Putin ha passat a millor vida o a l'infern, com deien la broma aquesta dels ucraïnesos amb Prigozhin. Però d'entrada dona la sensació que Putin referma el seu poder. La gran pregunta és fins quan?
Clar, Putin referma el poder. Estàs parlant ara també d'això que comentàvem l'any passat, que hi pot haver gent que intenti carregar-se'l si segueix així. No sé jo, clar, amb aquesta tàctica del terror, si pot funcionar, perquè si no ja saps què és el que et passarà, però la gent, els ciutadans russos, segueixen donant suport a Putin?
Pel que diuen les enquestes, pel que diuen fins i tot els mitjans que entenc que són informats de les agències d'intel·ligència internacional, el suport de Putin hi és, per bé que també hi ha una oposició creixent que, si us fixeu, a Rússia estan passant coses i moltes que no ens estan explicant i que de resquillada ens assabentem. Atacs contra bases russes, sabotejos infraestructures claus del país. Això ho fan els ucraïnesos? Segurament sí, però segurament també hi ha molts de russos dins de Rússia que estan recolzant accions subversives en contra de l'ordre establert. De moment, penso jo, m'adona aquesta sensació, que la majoria de la població russa, una mica com en el franquisme, que passivament o activament són majoria els que estan, diguem, contents o no estan descontents amb el senyor Vladimir Putin. Per moltes circumstàncies que recorden dels anys 90, que van ser un autèntic desastre a Rússia, i és veritat que en el seu moment, i potser aquesta és la seva gran fortalesa, Putin torna a donar una dignitat a Rússia, Rússia torna a ser un país creïble o força creïble, Rússia, gràcies també a les seves matèries primeres, doncs torna a ocupar un lloc a l'escena econòmica internacional, no és una superpotència, no ho serà mai més, probablement, però torna a tenir una dignitat com a gran país que indiscutiblement és. Ara bé, aquest senyor, havent assolit això, també ha fet moltes barrabassades. I l'última barrabassada, però probablement, segurament no la pitjor, perquè és molt probable que molts dels atemptats, com també parlàvem l'any passat, que es van produir i que en principi doncs, van ser els txetxens, per exemple, van ser culpats d'ells, doncs una part o alguns d'ells van ser fets a casa, o sigui, atemptats de falsa bandera. Doncs el que vull dir és que Ucraïna pot ser d'alguna manera aquest element distorsionador que faci i que posi en perill finalment i que, o que finalment acabi desmantellant doncs, el règim que Putin ha anat teixint des de l'any 99-2000 quan es fa amb el poder i quan els seus seguidors doncs, ocupen totes les places de poder d'aquest gran país que és Rússia. També aquí, com sempre, l'element clau és l'exèrcit. De moment, i amb una mesura com aquesta, com la de carregar-se el CAP o les principals figures de Wagner, dona la sensació que és una decisió que afavoreix l'exèrcit i, d'alguna manera, vol mantenir aquest vincle i la seva lleialtat. Caldrà veure, però, com va evolucionant tot plegat, de quina manera l'exèrcit i les diferents faccions dins de l'exèrcit rus segueixen doncs, acceptant el missatge que envia Putin, que sembla que és inamovible fins al moment present.
Acabo precisament, Marc, amb el conflicte Ucraïna-Rússia. Ho recordaves, s'ha allargat molt més del que el mateix Putin es podia arribar a imaginar. Creus que som ja a la recta final d'aquest conflicte? Es pot allargar gaire més aquest conflicte entre Rússia i Ucraïna?
Doncs malauradament pot allargar-se molt més, perquè si veiem l'estat de les trinxeres, de les fronteres, el front, dona més la sensació que estem parlant de la Primera Guerra Mundial, que la línia del front es movia en metres durant mesos, o sigui que no pas la Segona Guerra Mundial, que va ser en aquest sentit doncs una guerra molt més dinàmica, no? Sobretot per l'aparició del tanc i d'altres elements. Si l'exèrcit rus i la població russa segueixen amb aquest missatge, creient aquest missatge d'aquest nacionalisme supremacista o ultranacionalisme supremacista rus, amb aquesta idea imperialista d'unes esferes d'influència que, tornem-hi, és tan soviètic comunista com de l'època imperial. Si ells segueixen entestats en mantenir aquesta idea i que Ucraïna és un país, no és exactament un país, és un mer apèndix geogràfic de Rússia, la veritat és que a mi em dóna la sensació que ni uns ni els altres seran capaços de fer passes decisives per acabar la guerra. Ara bé, si arriba un punt que a Rússia se n'adonen que això és una autèntica bogeria i una salvatjada i que el que han de procurar és que en un país més que germà com Ucraïna és tenir vincles de fraternals i cooperadors i col·laboradors, però basats en la bilateralitat, no pas en la submissió, llavors doncs, potser les coses canviaran. Però ara mateix a mi no em dóna la sensació, per bé que Rússia és un país imprevisible, que s'hagi de produir algun moviment dins de Rússia que acabi amb el poder de Putin i que, per extensió, doncs, acabi amb la guerra. Ara bé, les exigències econòmiques poden també fer variar aquest predicament. Això també és veritat. I també, compte, si Ucraïna, que em sembla que no serà el cas, perquè crec que té molts incentius a resistir, però si a Ucraïna comença a haver-hi un sentiment d'angoixa, de cansament, de fatiga amb la guerra i consideren doncs, que ja han assolit els seus objectius primordials, també es pot produir, doncs, això també pot provocar doncs, que uns incentius, sobretot per part dels estats aliats, de buscar una solució que no sigui ni per un cantó la integritat territorial d'Ucraïna, ni de l'altre, evidentment, les exigències doncs, més agosarades de Putin. Però jo aquesta solució no la veig. I, sincerament, més que res per als ucraïnesos. I, sincerament, també crec que la comunitat internacional tampoc està en una posició d'imposar a Ucraïna, després de tot el suport que ha ofert a un país com Ucraïna, que pot ser un gran guardià de tot l'est d'Europa davant aquest món que s'està configurant en l'actualitat i del qual tenim poques certeses.
Doncs és la valoració de la mort de Yevgeny Prigozhin, però també del número 2 del grup Wagner, una mort que es va produir un accident, de moment, accident aeri, tot i que ja bona part dels observadors internacionals, bona part fins i tot, com deia l'MI6 d'Anglaterra, del Regne Unit, ara ho comentàvem, que ja adverteix que al darrere d'aquesta mort hi hauria Rússia, per tant hi hauria el Kremlin. Tot plegat ho hem valorat, com deia, amb en Marc Gafarot, que és politòleg i expert en relació internacionals. Marc, una vegada més, moltíssimes gràcies pel teu temps.
Una abraçada ben forta i a la vostra disposició. Gràcies.
Que vagi molt bé. Un minut passen de 4:45 de la tarda. Farem una petita pausa i tornem.
Versió estiu amb Xavi Rocamont.
Això t'encantarà. Compra'n el teu centre Bauhaus fins al 31 d'agost i t'ho portem de forma gratuïta a casa. Un armari, un conjunt de jardí, renova el teu gust. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí. Consulta les condicions.
Gestel, digui'm.
A veure, és que no ho entenc. Fa una estona que he trucat per donar-me d'alta i ja han vingut.
Esclar, els instal·ladors.
Sí, ja, però és que jo tenia spinning.
Com?
Però com podia imaginar que diríeu que vindríeu i ja heu vingut?
Sí.
Això vostre no és normal.
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Gestel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a Conforama.es.
RAC més 1, podcast. RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles, tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
1.
A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
Borges, cuidant el que importa.
RAC 1. Aquest dissabte el Girona juga a RAC 1. A 2:15 des de l'estadi Sánchez Pizjuán, Sevilla-Girona. Un altre desplaçament exigent pels gironins en l'inici de la Lliga. Seguiu el partit des de les 9 a RAC 1 amb la narració de Miquel Agut, amb Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Mm-hmm. Passen 4 minuts, a 4:45 de la tarda. Avancem en aquesta hora informativa i parlem de, del gran protagonista dels últims dies, o un d'ells, si més no, com és Luis Rubiales. I atenció, per cert, Oriol Jové, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dic atenció perquè Rubiales podria dimitir aquesta mateixa tarda.
Sí, els seus assessors li estan aconsellant que plegui i, per tant, es podria produir un gir de guió, perquè inicialment s'havia filtrat que Rubiales no tenia cap mena d'intenció de plegar. En tot cas, és una informació que ha avançat La Sexta fa una estona i que apunta que la gota que ha fet vessar el got és la intervenció de la FIFA, que recordem, aquest migdia ha decidit obrir-li un expedient disciplinari a Rubiales. Per tant, el màxim organisme del futbol internacional investigarà si el petó que li va fer a Jenny Hermoso durant l'entrega de medalles del Mundial Femení de diumenge ha violat l'article 13 del seu codi disciplinari. Si considerés que ha estat així, la FIFA podria inhabilitar l'encara president de la Federació Espanyola de Futbol i, per tant, li afegeix encara més pressió.
Per tant, la deuda de Rubiales podria ser qüestió d'hores. Si no, demà a les 12 del migdia, un altre moment important, també podria ser destituït en aquesta assemblea que ha convocat d'urgència la Federació Espanyola a les Rozas.
Sí, amb 140 membres, amb dret a vot, que podrien plantejar-li una moció de censura per fer-lo fora. És improbable, però es podria fer si 46 membres d'aquests 140 es posessin d'acord i, en tal cas, la destitució de Rubiales es produiria si hi haguessin 93 vots favorables. Qui és membre d'aquesta assemblea? Doncs hi ha de tot. Estan representats pràcticament tots els estaments del futbol espanyol, les federacions territorials, evidentment, però també clubs, àrbitres, etc. I perquè es constitueixi aquesta assemblea hi han d'assistir com a mínim la meitat dels membres, és a dir, 70. Si no és així, l'assemblea fins i tot podria suspendre's. Directament no es faria. Pel que fa a les federacions territorials, hi seran totes, menys la basca, ho ha explicat el company de la cadena Ser Anton Meana, i es reuniran, atenció, abans de l'assemblea amb Rubiales, a 10:45. Veurem si per forçar-lo a donar el pas de plegar, si no ho ha fet encara, o per tancar files amb l'encara president de la Federació Espanyola. Hi aniran totes les territorials, insistim, inclosa la catalana, i l'única que no hi serà és la del País Basc. En canvi, qui amaga el cap sota l'ala són els clubs. De professionals n'hi ha 20 que són membres d'aquesta assemblea i pràcticament 9, pràcticament la meitat, volíem dir, 9 són els clubs que no hi aniran. El Barça ja vam explicar ahir que no ho faria i també se n'ha esborrat l'Alavés, que ho ha comunicat oficialment, i també l'Elx, el Cádiz, la Real Societat, l'Sporting de Gijón, el Tenerife, el Villarreal i el Getafe. Tot i que el president del Getafe, Ángel Torres, es va mostrar partidari de la dimissió de Rubiales. Recordem que no tots els clubs formen part de l'assemblea, per exemple, el Girona o el Madrid no en són part, i tampoc l'Atlètic de Madrid, que això sí, ha demanat obertament la dimissió de Rubiales, ho ha fet fa una estona el president Enrique Cerezo en declaracions a La Sexta.
Yo creo que todos debemos ser consecuentes con lo que hacemos y con lo que decimos, ¿no? Y yo creo que es una cosa fundamental. Entonces yo creo que él tendrá que hacer lo que considere oportuno, pero vamos, yo creo que lo que sí que tiene que hacer es la posibilidad de que presente su dimisión.
L'Atlètic de Madrid, doncs, que és el primer club de la Lliga, en boca del seu president en aquest cas, que parla obertament de... Vaja, que Rubiales hauria de plegar. L'opinió del Barça, insisteixo, no la sabrem més enllà de considerar, que ho dèiem ahir, que l'actuació de Rubiales és inapropiada. El club no es mulla sobre una dimissió o no. I, de fet, les últimes declaracions públiques del club sobre l'encara president de la Federació Espanyola són de fa mig any. Són del directiu Xavier Puig, Esport 3.
M'agradaria que em definissis amb una paraula o una frase curta a Luis Rubiales.
Calb.
Però això no és una definició, això, bueno, això és un tret bueno. Característic d'ell. Alguna no, cosa no. Més, va.
Murri.
Doncs calb i murri.
Sí, les últimes paraules al Barça sobre... Està bé. No crec que tinguin a veure aquesta vegada, però vaja, però com a mínim és l'última vegada que el Barça ha parlat en boca d'algun dels seus representants sobre Rubiales. Per cert, que abans és l'Atlètic de Madrid primer en demanar la dimissió...
De la Lliga.
De Getafe no havia demanat.
El Getafe ho va fer, però no ha set un comunicat oficial.
D'acord, o sigui, no era oficial. Val,
de fet, va ser el seu president Ángel Torres, però ho va dir en un esmorzar informal. No era en qualsevol cas declaracions un mitjà de comunicació, ni molt menys un comunicat oficial. Sí, com sigui, veurem si Rubiales plega en les properes hores o el fan plegar. Demà, en aquesta assemblea, que en declaracions a RAC1, el membre fundador de Mediapro, Jaume Roures, ja ha avisat que no servirà de gran cosa.
Bé, jo crec que l'assemblea no és important. L'assemblea és un peripè que s'ha muntat per trobar alguna justificació i no una sortida, sinó bueno, buscar alguna cosa que li permeti continuar tallant el bacallà en una situació que és absolutament insostenible, que ja ho era des del minut 1.
En qualsevol cas, si demà a aquesta hora Rubiales encara és president de la Federació Espanyola de Futbol, és a dir, si supera aquesta assemblea, el govern espanyol ja ha avisat que mourà fitxa a través del Consell Superior d'Esports per portar el cas a la justícia esportiva. En aquest cas també podria inhabilitar Rubiales.
Paral·lelament a totes les declaracions en contra o a favor o abstenint-se a l'hora de valorar el cas Rubiales, hi ha un personatge que és Javier Tebas, que és el president de la Lliga. Ens pot estranyar que no hagi hagut o aparegut declaracions de Javier Tebas. El que sí que va fent ell és missatges críptics a través de Twitter o de X. Per exemple, ahir publicava un "Cuando llueve sobre mojado", amb una fotografia d'una persona corrent per un camp ple d'aigua, ple de bassals, i avui ha publicat una fotografia d'un iceberg. I així ell va fent. Ell, de moment, no li ha calgut obrir la boca perquè està veient que, evidentment, aquesta vegada el seu gran rival, el que ha estat el gran rival de Tebas els últims anys, doncs està en el que podrien ser les últimes hores. I torno al principi de la conversa amb l'Oriol, que ens deia que aquesta mateixa tarda el mateix Rubiales, aconsellat pels seus col·laboradors o la gent més propera, doncs podria dir que dimiteix.
De fet,
estarem al cas.
Tebas podria anar a aquesta assemblea i tindria dret a veu en aquesta assemblea decisiva de la Federació Espanyola de Futbol.
No sabem, però si ho farà.
Sí, sabem que no hi anirà.
Ah, no hi anirà? Imagina.
Podem explicar a aquesta hora que Javier Tebas no hi anirà, no tindria dret a vot, però sí que tindria veu el president de la Lliga en aquesta federació. En tot cas, ha renunciat i prefereix pronunciar-se amb missatges críptics a través de les xarxes socials.
Sí, sí. Críptics o no, perquè
no gaire, el
veiem bastant.
De lectura fàcil.
I el coneixem bastant, però vaja. Oriol, gràcies. Després ens expliques més coses d'esports, que ara hem de fer un repàs de les temperatures.
Fantàstic.
Que és la gran preocupació de l'Armínia i clar, hem de...
De tots una mica.
Vinga, de tots una mica.
Vinga, fora,
ven. No, escolti, una mica de respecte.
Què si triava?
Sí, no, ja és aquí. Sí, tranquil·litzis una miqueta. Oriol, fins ara.
Fins ara.
Què?
Què, Armínia? Bona tarda.
Què?
Què li passa?
Escolti, no s'enfadi.
Viu enfadada, aquesta dona.
Mira, portem 4 dies...
Escolta, Bertí, calla.
Però que no ni
se calla, també, hosti.
Mare
meva. No vols que m'enfadi, no? Oi que no vols que m'enfadi?
No, però és que
doncs ja... porta'm bones notícies,
maco. Però ja està enfadada.
No
des de enfadada. Dilluns, ui, des del primer moment que em va veure, que està enfadada amb mi.
Tu no m'has vist enfadada, Marco.
No,
no m'has vist enfadada.
Em vaig corrents, doncs.
Ens permet que el saludem i que l'aplaudim i tot plegat?
T'ho permeto, vinga.
Sí? Gràcies, Armínia. Martí Oliveres, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Martí i Martinet.
A los dos.
Martinet, què tal?
Què dius, Martinet? Sí,
estàs
com
bé?
Estàs?
Sí, que ets burro,
Martinot.
Martinot?
Martinot, mira que ets burrot.
Martinot m'ho deia. Martinot m'ho deia una de l'escola.
Ah, sí?
Sí, sí, del menjador. Sí, sí.
És veritat. I la que em posava els cigrons al plat.
Una monitora.
Sí, perquè no li agradaven.
Sí, era la Carme. De menjador, la Carme no es porta gaire bé.
La Carme?
La Carme, la monitora de menjador.
Ah, és veritat.
Sí!
Sempre em castigava perquè estava... perquè estava als núvols.
Molt bé, Martinet, molt bé. La Carme, en tot cas, és la teva monitora.
Bueno, però sí que està tot als menjadors.
Sí.
Sí, però estem parlant d'edats diferents, eh?
Sí. Bueno, però segurament és la mateixa.
Sí, ha continuat.
Sí.
Oi, Gala?
Sí, sí.
Tu també l'has tingut.
Sí. Castigava, mira, perquè no feia com si sentís ploure. Ostres, que en sóc d'enginyós.
Podem començar ja, fet aquest preàmbul d'estupideses, podem començar ja...
Ens obliga a menjar-nos la pasta.
Ah, no, espera, que no hem acabat, a veure.
Digue, sí, que un dia pues, va obligar el Toñito a menjar-se la pastanaga que havia vomitat.
Pastanaga...
El boniato.
Bullida.
Boniato. Ah, bullida, sí, era bullida, sí.
També m'ho diu.
Martí, què? Com tenim el temps?
Ah, ja doncs,
mira, avui he anat a...
No, mira, avui he anat a fer running al matí. Martínez. Hi havia Saligarda.
Ja està, de veritat. Martí, a veure, explica'ns. Anem de baixada ja o no?
Anem
no
de baixada. Matises. Sí, anem de baixada. Ai, anem de baixada. Tenim aquestes temperatures encara extremes ara mateix. Màximes que han tornat a superar els 40 graus per sisè dia consecutiu. Aquesta onada de calor molt forta a casa nostra. 42 Artés, 42 Alcarràs, 41 al Masroig, Albesa, a Vinebre, Castellnou de Seana, Targa, Banyoles, Lleida, Alcarràs... Tots aquests pobles han superat els 40-41 graus i aquests 42 al Carràs, al Segrià i Artés, al Bages.
Espades en el alto.
La bona notícia és que començarem a anar de baixada de manera més clara. Demà ja, a l'interior, passarem d'aquests 40-41-42 que encara tenim avui a 37-38, encara potser 39. Creiem que ja no tocarem els 40, a veure, perquè potser...
Seguiremos con esas
noches. Potser se'ns dispara, exacte, Pedro.
A la media luz, la ropa interior...
Perdoni, Pedro, ha sigut vostè? El que ha fet el lleó ara fa uns 30 segons.
M'estava aguantando la respiración per entrar.
D'acord, perfecte.
Vamos.
No m'ha semblat, ha semblat que teníem un animaló i aquesta vegada, tot sigui dit, no era el senyor Trias, que era Pedro Piquera.
Era un suspiro.
Era un suspiro.
Espanya.
Endavant. No vull coartar ara.
Efectivamente, noches con la ropa interior colgada al ventilador. Todos hemos tirado los calzoncillos esta noche.
Això ha sigut realment espectacular. Lo d'aquesta nit ha sigut molt complicada, nit tropical i tòrrida de moltes comarques, i aquestes temperatures de més de 30 graus que continuem tenint a tot el país. No hi ha cap punt del país que es trobi per sota d'aquesta xifra, més amb xafogó marcada a la costa. Aquesta nit tornarà a ser molt complicada encara.
Encara aquesta nit.
Paciència.
Ens vas prometre que no,
Que cada cop menys.
Ja matisa.
No, que cada cop menys. El que passa que venim de molt amunt, hem de tenir molta paciència, ho hem d'explicar. De moment encara nit molt complicada, la de dijous a divendres. Sí. I de divendres a dissabte a la costa també encara costarà molt. El canvi serà a partir de dissabte a la tarda i al vespre, quan arribaran els ruixats i les tempestes que poden ser fortes o molt fortes, ho haurem de veure, perquè entrarà molt aire fred en alçada, es trobarà amb tota aquesta calor acumulada i és un còctel perfecte perquè tinguem realment patacs d'aigua importants.
A tot el país.
Probablement a moltes comarques, però es veu el plat fort segurament entre el Camp de Tarragona i comarques de Barcelona. Aquestes zones de la costa central i Costa Daurada haurem d'estar molt pendents, Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelona, els Vallesos, algunes tempestes poden ser fortes, però també a la resta de l'interior, potser de cara a diumenge a comarques gironines, al Pirineu, i potser una mica més al marge, Ponent i al sud, el que és l'interior de l'Ebre i el Pla de Lleida, potser queda més al marge, però hi haurà molta inestabilitat, ho haurem d'anar seguint, i per fi ja normalització de les temperatures dissabte a l'interior i al Pirineu, i diumenge això ja serà un canvi absolut i radical, fins i tot amb jersei en alguns moments a l'interior i al Pirineu.
No et crec. Fins que no ho vegi, no m'ho creuré, això.
De veritat, diumenge i dilluns de la setmana que ve, el canvi és molt contundent respecte a ara. És una caiguda de 15 graus a moltes comarques. Passarem d'estar molt per sobre, 8-10 graus per sobre del que tocaria, a estar fins i tot per sota entre diumenge i dilluns.
El dilluns? Tindrà nits
de molt, molt bon descansar.
Ve aquest noi, el dilluns?
El dilluns no. Torna la vel.
Quina casualitat, no?
Sí.
No ve,
No,
estrany,
el que passa que ja ho veurà. Sí. És a dir,
continua entestada,
ja ho veuré.
Que és el Martí qui ens ha portat les temperatures altes, continua entestada, que
quina
és ell.
Quina cosa més estranya,
sí, però també haurem explicat que ve aquesta refrescada i vostè dilluns se'n recordarà de mi, perquè bé, mira, tenim la sort que l'haurem encertat,
dilluns,
perquè és un canvi que es veu clar.
L'haurem encertat. Efectivament, sol blanc, senyal de fang.
Ja que ve ara, això...
No, que avui mirava el sol, perquè jo i el Martí tenim una retina especial. Mm. Una retina, a part de que tenim els ulls molt bonics, que, vaja, totes les damiseles cauen mentre passem pel passadís.
Vols anar per algun punt concret?
No, res, que mirem el sol, i avui estava allò blanquinós. Sol blanc, senyal de fang. Plourà, ja t'ho he dit. No m'escoltes, jo vaig dir, faré una dansa de la pluja a Bellmunt i plourà quan jo vingui. Equiliquà.
En tot cas, temperatures rècord també de nit, que m'hem anat explicant aquests, aquests dies, i no sé si hem arribat a la temperatura més alta de la història, perquè deies que sí, no?
Sí, els 29,4 de l'Observatori Fabra es va confirmar, perquè no es va baixar d'aquesta marca ahir a les 20.
Bé, anem a fer fàcil al termòmetre per veure si el mercuri arriba al nivell de rècord. Serem aquí en directe fins que acabi l'onada de calor, que sonin els timbals amb un fort. La cosa està que trona, eh?
bé, de tronar no, sí, no
sí.
massa.
Sí, ja tronarà dissabte.
L'emoció
ja,
està a flor de pell, en tot cas a l'estació meteorològica de l'Observatori Fabra. Fem F5, Martí, perquè sí, pugen
no cal.
Les temperatures a l'estació meteorològica sí, però... d'Artés. En Miquel Agut, Agut Afternoon, enviat especial a Vinebre. No. Com es respira per allà, Miquel? No. Potser no. S'hi pot respirar de la calor que fa. Agut, Agut
ja està,
Afternoon.
Ja està, no cal anar fent
F5.
Sí, fes el que vulguis, però vull dir que no cal anar fent-lo perquè puja. Quan arribi el moment, en tot cas, ja veurem no? si se baten aquests rècords sí. o què passa.
De moment tenim aquesta mínima més alta, que no ha estat una nit roent, perquè no hem
baixat. Seguim fent F5 a les temperatures. Ara volem saber la que estan vivint els jugadors de cricket, del Mundial de Mumbai Indians, el Wankhale Stadium. Ara mateix 28 graus i pluja. El número 45, en Rohit Sharma, el flamant capità de l'equip,
que
haurà d'agafar el paraigües. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
Sí.
Segurament en Sharma es mullarà.
Puig, perdona. Martí, sí. pots acabar, sisplau?
Sí, mira, tenim aquest rècord de temperatura d'ahir que es va batre a l'Observatori de l'Ebre.
Vigila.
És l'emoció per la pluja aquesta que tens.
Exacte,
eh?
Que vindrà. Sí, sí. Això, aquest Observatori de l'Ebre sí que va tenir la temperatura més alta, pràcticament 44 graus. És un observatori amb 119 anys d'història. Déu-n'hi-do. I a l'Observatori Fabra, aquí a la ciutat de Barcelona, la mínima va quedar en 29.4. És la més alta, però no ha estat una nit roent. És una nit tropical.
Tòrrida,
perdona, Martinet, gràcies, que ha estat per sobre dels 25
graus. Ja matisa.
I això, es confirma el canvi de temps. Atenció, al cap de setmana, avui tenim alguna tronada al Pirineu, molt més puntual que no pas les d'ahir. I entre demà, però sobretot serà dissabte, últimes hores, i matinada de diumenge, el plat fort d'aquestes pluges, que poden ser molt intenses, al litoral, prelitoral, especialment el tram que va de Barcelona a Tarragona. Haurem de seguir, perquè després de tanta calor podem tenir algunes acumulacions potser superiors als 100 litres per metre quadrat en poques hores.
Uf.
Per tant, segurament...
Ai, que sacar les mantes i los nòdicos.
Tot plegat, ho haurem de seguir amb Protecció Civil, avisos del Servei Meteorològic, perquè anem per aquí.
No habrá manta zamorana que aguante este frío, incluso los frigopiés los podemos tener en el balcón.
No, Pedro, tan con fred tampoc. El Pirineu sí que dalt de tot, però tampoc no.
Sí. Viene una massa del polo sur que llevarà hasta el polo norte, rebotarà i bajarà hasta Catalunya.
Això a partir del desembre.
El Baix Camp hasta la Costa Daurada.
Va.
Frío intenso.
Ja està, entenc. Dues vegades t'han dit que no, per tant, jo crec que la segona ja podries haver agafat el missatge i ja amb això ja n'hi hauria.
El nòrdico de pluma de oca.
Vinga, perfecte. Martí, doncs pendents a veure si demà
ho podem
respirant una miqueta millor. I el que deia el Martí, paciència, efectivament, la intentem tenir, no tots, eh?
Que marxi Armínia, ja, hombre, no tots, a veure si arriba el
Armínia,
temps d'una vegada.
48 Hòstima. Hores, Armínia, venga, 48 hores.
Fora!
Gràcies, Martí.
Fora d'aquí, vinga, tira cap allà. Vinga, tira.
I tornem a saludar l'Oriol Jové perquè abans explicàvem les últimes novetats pel que fa al cas Rubiales amb aquest titular, sobretot, i és que aquesta mateixa tarda el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, podria dimitir del seu càrrec, que és el que explicava la Sexta, per tant, lògicament, n'estarem molt pendents, si no de demà, d'aquesta assemblea de la Federació a les Roces. Ara el que farem és patinar la resta de l'actualitat esportiva, començant per una altra mala notícia en forma de lesió, Oriol, pel Barça, i és que Pedri s'ha lesionat.
Bo!
Sí.
El què dius? El canari ha pres mal en l'entrenament del Barça
no!
aquest matí i té una lesió...
No!
A veure, un moment.
Pedri!
No podem tenir una certa calma avui?
Lesionat fins quan?
Doncs si t'esperes que t'expliqui a l'Eix, sabrem exactament...
Quin desastre!
Què? 6 setmanes. Però,
bueno, ja ho sé.
6 setmanes.
Però ja hi ha
altres... Què faré jo ara?
Hi ha recanvis, hauràs de dir, doncs, Gundogan...
Ah, això m'és igual.
Jo estoy para jugar, si queréis.
Ja, però, Julio, tu eres davanter, vull dir que...
Bueno, pero no, si no se puede inscribir porque tiene la masa salarial, pues yo estoy gratis.
Ah, no, sí, però...
O sea, por unas chapas de cama me pongo allá a jugar.
No crec que sigui una solució que Xavi trobi convincent, per dir-ho ara.
Has de faltar gol.
Sí, però és que Pedri, malgrat que va marcar l'altre dia, és el qui els ha de fer les passades de gol,
no els gols. Estoy ahí, eh?
I s'agraeix, com sempre, només faltaria. Gràcies, Julio.
M'és igual a mi el que passi al camp.
Què vols dir?
L'havia fitxat al Football Fantasy, al Futbol.
Ah, has d'interrompre per això, sisplau. Oriol, explica'ns aquesta lesió.
Una morterada.
Que pot estar 6 setmanes de baixa,
sí, Pedri. Sí, Pedri ha pres mal l'entrenament d'aquest matí. Té una lesió al recte anterior de la cuixa dreta i tot i que el Barça, com ja és habitual, no n'ha especificat el temps de baixa, la previsió és que estigui fora, ara ho dèiem, 6 setmanes. Per tant, no només se suma a les baixes d'Araujo i Rafinha pel partit aquest diumenge al camp del Villarreal, sinó que el canari també es perdrà 4 partits més de Lliga i la primera jornada, atenció, de la fase de grups de la Champions, que serà d'aquí a 4 setmanes. Tampoc no serà, lògicament, a la convocatòria de la selecció espanyola, perquè recordem, a principis de setembre, la Lliga s'atura pels partits de seleccions i, per tant, Pedri tampoc no hi anirà. És una lesió important, però no és la primera que té aquesta Pedri. De fet, és la mateixa que ja es va fer l'any passat, amb afectació als quàdriceps, i, de fet, val la pena recordar que des de l'arribada de Xavi a la banqueta, el novembre de 2021, Pedri ha jugat només el 59% dels partits oficials, 59 de 92. De fet, en els últims dos anys s'ha passat 300 dies lesionats, així que preocupen i molt aquestes lesions musculars de Pedri.
300 dies lesionat en dos anys?
Així és.
Ostres, tu. Però no, em pensava que... Sabia que eren recurrents, però no tenia al cap que fos tan recurrent la lesió de Pedri, o els dies que s'ha passat sense poder jugar.
El període posterior a l'Eurocopa, que va estar tant temps fora. Però sí.
Déu-n'hi-do. Doncs, pendents de Pedri i sobretot de com suplirà el Barça aquesta lesió de Pedri, recordem, no cal dir-ho, un dels homes més importants que té ara mateix el terrassenc i una de les inspiracions del Barça en aquest mig del camp. En qualsevol cas, deixem el masculí, parlem del femení. Aquesta tarda el primer equip juga...
Torna el
Gamper,
torna la il·lusió, torna tot a tenyir-se de blaugrana. Tenim un títol en joc i això ja es nota. Som-hi, Barça!
Sí!
Baixa una mica el ritme. Efectivament, avui el Barça femení disputa el trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff.
Avui no és a Montjuïc, Rocamora, avui no haurem de pujar escales.
Ho acabo de dir, exacte, sí.
Efectivament, veniu a rebre les campiones del món com es mereixen.
No, Aleix, no.
Quina festassa que farem avui al Johan Cruyff! Voti, Rubiales qui no voti. Voti, Rubiales qui no voti. Benvingudes, campiones del món. I què li cantarem en Rubiales? Xalat, pallós i masclista.
Molt bé, Aleix.
Ai, espera.
Què?
Em diuen que no ens hem posicionat com a club en el cas de Rubiales.
T'ho hem dit abans, de fet. El Barça, efectivament, és un dels equips que no s'ha posicionat i que no ho farà. Ni tan sols anirà a la reunió demà mitjançant el seu president, Joan Laporta.
D'acord, Rocamora. Però que no decaigui la festa, som-hi, Barça, tothom al Gamper. Donem la benvinguda a les jugadores, que avui torna Alexia Putella.
Alexia, no, noi. Ostres, escolta'ns un moment, si pot ser, de tant en tant.
Com?
Que no hi van les mundialistes. De fet, ara ho explicarem, però les mundialistes, doncs, ni Alexia ni cap
d'altra... Donarem la benvinguda a Aitana Bonmatí.
No, t'anava justament a dir el nom d'Aitana Bonmatí, precisament. Que no hi seran les mundialistes en plural.
Així és difícil, Rocamora.
Sí, doncs...
S'ha de vendre il·lusió.
No, hi haurà altres al·licients. Explica'ns, va, Oriol, com serà aquest camp?
Doncs, mira, serà a les 7 contra la Juventus, a la Johan, com ara dèieu, però serà una mica descafeinat, precisament, per això, perquè no hi seran les principals estrelles de l'equip, que recordem estan de vacances fins al 2 de setembre, perquè han jugat al Mundial. Estem parlant, evidentment, de les 9 jugadores de la selecció espanyola, amb Alexia i Aitana, entre altres, i també les dues finalistes amb Anglaterra, Lucy Bronze i Kira Walsh, i la semifinalista amb Suècia, Fridolina Rolfos. Per això que no es preveu que hi hagi presentacions sí, de la plantilla, com és habitual que hi hagi en el trofeu Joan Gamper. En tot cas, el principal atractiu, si li podem dir així, és veure sobre el terreny de joc el nou fitxatge blaugrana, que sí que hi serà, la neerlandesa Esme Brooks. I tot això, cal tenir en compte que s'han venut totes les entrades. Per tant, sí que hi haurà molt ambient en aquest retorn de les blaugranes a l'estadi Johan Cruyff pel Barça-Juventus d'aquesta tarda.
Veniu al Gamper!
Això, hi anirem, sí senyor. Allà estarem a partir de les 7 de la tarda, aquest Barça-Juventus. No és la presentació, però sí una primera aproximació al que és l'equip femení del Barça. Insistim, el Johan Cruyff. I tot plegat a només dos dies perquè comenci
Muy
la volta.
Muy buenas tardes y saludos cordiales, señoras y señores, en riguroso directo, en curso esta primera etapa de la Vuelta Ciclista a España, en la ciudad de Barcelona.
José María no ha començat. De fet, anàvem a dir que falten dos dies. No comença fins dissabte aquesta vuelta que es farà, o quan començarà, es farà amb una contrarrellotge per aquí.
Conectamos con Javier Ares. Me comienza la vuelta ciclista España en la sintonía de Racú.
José María
con los gallos en primera fila de combate.
José María y compañía, si podeu anar
parant. Ojo que tenemos a los equipos del Globo y el de Liberium escapados.
Del Liberium, sí. Mira, a ver, no son ciclistas el que estás veient. En tot cas, estem parlant de repartidors de...
Vamos con ellos en esta edición. Algunos ciclistas llevan grandes mochilas cuadradas en la espalda. Será una novedad este año. Conectamos con la unidad motorizada Moto 1, adelante.
Són repartidors, és on porten el que doncs reparteixen, on ja sigui menjar o qualsevol.
Dato. Ahora los jerez ya no se llevan en el mayor, sino en este tipo de mochilas. Estaremos atentos con más novedades y atención, 20 segundos el grupo de los escapados. Viene un segundo grupo, no veo bien el equipo, parece que es el equipo de Bicin Ayuntamiento de Barcelona. Conectamos con la Moto 2. Parece que tiene un problema de presión con la rueda trasera. Adelante.
El Bicin no és cap equip, de veritat, és que ho pararem, això. És que no cal perquè explicar. No està
pues
bé cap
vemos
etapa.
Que no solo tiene problemas con la presión de la rueda trasera, sino que el corredor del equipo Bicin también está teniendo problemas con los frenos.
Que no son equips de ciclistas, José María, de veritat.
¿Y cómo aguanta el corredor? ¡Qué increíble! ¡Qué buen nivel hay en esta edición de la Vuelta a España! Estaremos atentos con el desarrollo de la carrera y con Javier Ares.
Estarem atents quan comenci. Dissabte, als carrers de Barcelona, Oriol...
¡Ojo con los aficionados que van en patinete y molestan a los ciclistas! Por favor, esto es de juzgado de guardia.
Oriol,
vamos a ver, aquí hay profesionales.
José María,
como
ya está.
La Copa
de veritat,
Pino.
Ya está, ya está. Oriol,
se
sisplau,
están jugando
dos días, última
la
hora...
Vuelta. A España.
Dissabte a Barcelona, pels carrers de la ciutat, comença a disputar...